exercitar els seus drets. La vida, el pitjor que un pot tenir és una malaltia, però després ja ve un plet. I d'ahir pensin que aquestes xifres demostren quasi el doble que les llistes de malalts, de les llistes de persones pendents de rebre una atenció sanitària.
Hem arribat així a les 3 i 4 minuts. És tot de moment. Les notícies tornen puntuals a IB3 Ràdio. El proper butlletí ja serà a les 4. I ara, mentrestant, us deixem amb Tèntol.
Més informació a ib3notícies.com.
Tèntol número 1131. Heu de saber que avui és el Dia Mundial de la Terra.
A sol la meua terra i vol trut la meua gent, gent del Mediterrani, del sol i del vent. A sol la meua terra i vol trut la meua gent, som passat, som futur i present.
Sou l'estrella més lluent, sou la llum que sempre m'ha guiat, sou la màgia del món.
Bon dia a tothom, si avui és el Dia de la Terra, una diada per conscienciar dels problemes del medi ambient i sobretot per advertir que el desenvolupament econòmic pot perjudicar la protecció del medi. Una efemèride que ve dels Estats Units i se va celebrar per primera vegada l'any 1970. Aquell dia, 20 milions de nord-americans varen sortir al carrer per manifestar-se per la protecció del medi ambient. De llavors ençà, aquesta diada s'ha fet global i cada any serveix per advertir dels perills de la superpoblació, la contaminació i altres impactes de l'activitat humana a la Terra. Però passem a les paraules. El mot terra prové del llatí terra, amb el mateix significat que el nostre, i està relacionat amb el verb torror, que significa assecar o socarrimar. Potser diuen perquè fa milers d'anys creien que la terra provenia de l'aigua que es va assecar quan se va crear aquesta paraula. Imaginam, i era la humanitat, encara no sabia que la Terra era un planeta, per tant, té sentit. Terra, per tant, en origen seria com dir assecat, sec. Per cert, que això m'ho du recordar la diferència entre assegar, assecar i eixugar, perquè els dos conceptes a vegades se confonen. El verb assecar fa referència a una cosa que ha perdut humitat, que li és pròpia, se pot assecar un arbre, assecar un pou, un riu o una fruita. En canvi, eixugar és llevar el líquid d'una cosa que no contenia prèviament però que s'ha humit. Per exemple, podem eixugar la cara, eixugar la roba o eixugar els cabells. Per tant, els cabells s'eixuguen i no s'assequen. Per això, hi ha l'eixugador de cabells i no l'assecador. Però bé, mirarem avui de no fer els ous en terra i dedicarem el programa a la terra, sempre tocant de peus a terra. Començant.
Fem un Tèntol. Tèntol, amb Margalida Mateu.
Com esteu? Ben trobats un dia més a Tèntol, aquest programa que de dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos fent companyia aquí a IB3 Ràdio. Com sempre, aquest programa serà ple de diversitat, jugarà amb les paraules i també ho farà amb l'actualitat del dia. Aquest programa té totes les lletres, de l'A a la Z, i qui les saben totes avui són en Xisco Nadal, en Celestí Oliver i en Miquel Juc. I de si vull tots en terra. Xisco Nadal, com anem?
Molt bon dia.
Ben trobat. Celestí Oliver, tu
bon
també
dia.
Ets els peus en terra.
Sí, sempre.
I en Miquel Jung.
També. I tocam, sí.
I tocam. Ho intentam, a vegades.
Això mateix.
Molt fugen, però sempre ho provam. Idò, moltes gràcies un dia més per ser aquí amb nosaltres. Avui hem preparat un programa ben carregat de continguts i Celestí, si vols, les comentam amb tu.
Exacte, jugarem a Tentol per començar, repassarem l'actualitat del dia i avui parlarem amb la soprano Marga Cloquell perquè és la protagonista, l'única veu de la nova producció pròpia del Teatre Principal de Palma que s'estrena divendres, La veu humana de Poulenc. És el punyent monòleg de Poulenc que arriba en una nova producció del Principal amb la direcció musical de la jove mallorquina Gemma Camps, la direcció escènica de Roberto Alonso i la interpretació de qui s'entiende, la soprano Marga Cloquelles. Representa aquest divendres 24 i dissabte 25 en el Teatre Principal de Palma.
Efectivament, i de la veu humana de Poulenc al Teatre Principal. Després ho comentarem, però avui també parlarem de Premis Literaris de Maig Sant Jordi, ja ho sabeu, i aquest dissabte s'entregaran els Premis Literaris Vila de Santanyí perquè el Departament de Cultura de l'Ajuntament de Santanyí convida la ciutadania a assistir en aquesta gala que es farà dissabte a les 7 al Teatre Principal de Santanyí i enguany es lliuraran 4 premis: el Premi Bernat Vidal i Tomàs de poesia, el Premi Antoni Vidal Ferrando de narrativa que vàrem entrevistar no fa massa quan vàrem anar a la Casa Blai Bonet de Santanyí, el Premi Vila de Santanyí que és de teatre i també la primera edició del Premi Blai Bonet de Pensament Contemporani de Sacs, que també serà la primera vegada que es lliura. I actuaran Tiu i Miquel Lladó.
Mai donis per finit el temps de seduir-me. Allò que obtens de mi, que no et conformi mai. Sempre hi ha un més enllà, una fita més alta cap a la qual segur ens plourà gravitar. Tu me fas engrandir les ànsies de misteri, m'agrada amb tu.
Doncs sí, sabeu, com sempre, fantàstica d'en Miquel Lladó, però tenim més temes a la taula de redacció, Miquel.
Sí, sí, a part d'aquests premis literaris també parlarem de Sant Marc i de Caragols, perquè enguany aquesta diada cau en dissabte, i diuen que han augmentat la demanda d'aquest producte, però que els preus segueixen, continuen igual que l'any passat.
Que l'any passat, bé.
Així que mira, hi ha més demanda, però pagarem igual.
Vosaltres vos agraden els caragols?
Sí, sí. Veritat que m'agraden molt.
Sí. Xisco, caragols?
No són molt caragols. M'agradaven de petit, però ara me'n fan un pot de mania.
I se'ls al revés, no?
Que... Ja, no, però de petit em menjava i me'n record que m'encantava, que m'encantaven quan em feia ma mare, però ara moltes vegades el meu ropit em fa o això i no són el meu món.
Bé.
Què hi farem?
Sí, paciència, però és veritat que és una tradició que reviu
sí,
i es revifa amb
sí.
força. I
de
jo m'agrada
mullar espà.
Més gent menja caragols el dia de Sant Marc, que serà dissabte.
I un any que serà dissabte, clar. Tot en té dinars i sopars i és un bon dia per fer caragols. Sí,
i
sí. També parlarem de literatura. Telefonarem en Nicolau Dols, que demà passarà Sant Jordi per Madrid per presentar la primera traducció al castellà de la poesia de Mercè Rodoredo.
Va deixar d'anar i Déu-nos en guard, un ja està fet, d'un ja està fet, no és ni bonica ni lletja, és una flor, és una flor. Molt
I a la tercera hora de programa, a partir de les 5, entrevistarem el nostre company dels serveis d'esports d'IB3 Ràdio, Gavi Fortesa, perquè acaba de publicar el llibre 110 goles. L'Estadi Mallorca Som Molts va acollir la presentació del llibre 110 goles, 110 goles, obra de Gabriel Fortesa, un acte emmarcat dins de les activitats commemoratives d'aquest 110è aniversari del Real Club Esportiu Mallorca. Fortesa repassa en aquesta publicació la història del club i algun dels moments més emblemàtics d'aquest conjunt.
Doncs després en parlarem. I també a partir de les 5 i mitja torna la gastronomia arsiana Tèntol amb la senyoreta Brioche i avui cuina molt literària.
Molt bon dia, oients de Tèntol. Aquí la senyoreta Brioche. Avui a gastronomia arsiana duc un regal per tots vosaltres. Escoltarem la cançó Només t'he cridat per dir-te que t'estim, una versió que he fet de la cançó d'en Stevie Wonder. I també parlarem de sopa de lletres, o de llibrets del Virgínia i Carabassó, o de com fer una rosa amb la pell d'una tomàtiga. Fins més tard.
Que t'estim, només t'he cridat per dir-te que m'agrades molt. Només t'he cridat per dir-te que t'estim i que m'importes més del que puguis imaginar. Només t'he cridat per dir-te que t'estim. Només t'he cridat per dir-te que m'agrades molt.
Doncs així fa, vam començar el programa amb aquesta cançó fantàstica de la senyoreta Brioche. Després la cantarem i cuinarem cosetes per Sant Jordi. Un llibret, no està malament, eh?
Sopa de lletres, també.
Una sopa de lletres, una flor de domàtiga, tot fantàstic. 3 hores de programa que ara comencen, les quals tenim les línies obertes perquè hi participeu en directe.
Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
646-93-45-01, el WhatsApp d'IB3 Ràdio.
I també podeu participar en directe en aquest programa a través del telèfon més famós de les Balears, el 971-13-99-00. O escriure'ns a l'Instagram del programa, @tentolib3, al Facebook de Tèntol.
O bé el correu electrònic, o sorpresa, que nosaltres, que Tèntol, @ib3radio.com.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Xisco Miquel, fins d'aquí una estoneta.
Fins ara, fins ara.
Perquè ara hem de saludar el nostre tècnic, un home que demà podreu veure, perquè seran naltros, al carrer, a la Rambla, aprofitau, perquè això serà inèdit.
Serà per mig.
Sí?
Sí.
Allà mos trobareu entre les 3 i les 6 demà. Especial programa Sant Jordi, llibres i Hernández, que voleu més? Res.
Respost.
Ho tenim tot.
Ell.
Exactament. Avui a les vies de so, com us dèiem, el nostre estimat Iker Hernández.
La rabiosa actualitat.
Sí, presentat tothom, ara mos toca saber quina és la paraula del dia, el tema amb el qual jugarem amb el nostre convidat d'avui, Celestín.
I d'així, Maria Lida, la rabiosa actualitat avui ens du a parlar dels regnats de Jaume I i Jaume II, que són, precisament, els protagonistes del 13è Seminari d'Estudis Medievals de la Universitat de les Illes Balears.
Thank you. havia un gentil home de Déu sans coneixement, però al cap li feia voltes i li provoca turment, i li provoca turment. Pensar molt en la bellesa i amb dolor veia la mort. Amb els ulls plens de tristesa ell no hi trobava conhort.
I doncs si avui medievalisme atento'l, ja sabeu que mos agrada molt repassar la història de les Illes Balears i parlarem d'aquest 13è seminari d'estudis medievals que organitza la Universitat de les Illes Balears i enguany centra el seu programa en els regnats de Jaume I amb motiu del 750 aniversari de la mort del monarca i també de Jaume II. El seminari té lloc des de divendres dia 17 passat i fins aquest divendres, dia 24 d'abril, a la sala d'actes de Sant Lledó de Palma. El programa s'ha dissenyat des d'una perspectiva multidisciplinària. Se parla d'història, d'art, de filologia i abraça aquest període tan rellevant de la història de les nostres Illes Balears de 1213 a 1276 a partir de diverses mirades d'investigadors i estudiosos. Unes ponències, com dèiem, a càrrecs d'experts de prestigi, tant de la UIB com també d'altres universitats i entitats de recerca que versen sobre aspectes relacionats amb el regnat del rei Jaume I.
Lengo, 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 do, lengo, lengo mio.
Lengo, 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 do, lengo, lengo mio.
Dice tan de mus damu cas pergui terra de guerra.
Dice tan de mus damu cas pergui da vera su.
Lengo, 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 do, lengo, lengo mio.
Lengo, 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 do, lengo, lengo mio.
Che non stanne tan de mau a tira tan de vergu.
I de 50 farà 750 anys de la mort de Jaume I, el conqueridor de Mallorca i creador del Regne de Mallorca, que va dotar amb la primera arquitectura institucional i legal, la Carta de Franqueses, els jurats i el Consell de Ciutat i de l'Illa. Un rei recordat per tot un esplet de tradicions que s'han mantingut oralment i fins a l'actualitat. Tanmateix, els fonaments de la nova corona se situen a 1276, una anyada certament remarcable en la història de l'Illa, i que avui voldrem repassar el regnat de Jaume I, però també de Jaume II, de la corona de Mallorca i de l'època medieval, perquè en aquest programa som i ens agrada molt aquella època i avui en parlarem.
Sí, som molt medievals, és per tots aquests motius que avui hem decidit que avui dedicarem el joc de Tèntol als regnats de Jaume I i de Jaume II.
Són les 3 i 22 minuts.
Tèntol.
Continuem i ara hem de saber quina és la pregunta del dia perquè volem que també participeu d'aquest programa. Avui, ja ho dèiem, centrem aquesta primera hora de Tèntol a l'època medieval i els regnats d'en Jaume I i de Jaume II. I ja sabem que va ser una època antiga perquè han passat molt d'anys de llavors ençà. Com dèiem, de la mort de Jaume I n'han passat 750. De fet, hi ha moltes expressions que s'empren per denominar una cosa que pertany a una època passada, és a dir, que és molt antiga. I la pregunta d'avui va per aquí. Sabeu quina d'aquestes expressions que ara vos direm no es fa servir per a referir-nos a una cosa que és molt antiga? I avui tenim tres opcions de resposta, Celestín.
Sí, les tres opcions són el més vell que s'anar a peu, més vell que una caça de mistos, o més vell que es pastar. Uh-huh. Quina d'aquestes tres expressions no se fa servir?
No.
Referint-nos a una cosa que és molt antiga.
Molt antiga. Ho has sentit dir? Més bé que s'anar a peu? Podria ser. Més bé que una caça de mistos? amb el bé que es pot estar. Què trobeu? Per jugar a Nodes, com sempre teniu dues opcions.
Sí, ja ho sabeu, a través de l'història de l'Instagram, @tentoliv3, i l'altra opció és telefonar al 971-13-99-00. 971-13-99-00.
Sabeu quina expressió d'aquestes no es fa servir per referir-nos a una cosa molt antiga? Sa més vell que anar a peu, sa més vell que una caça de mistos, o sa més vell que es pastar? Ara tornem.
Amigues, avui és un dia fosc. Ha cridat l'alcalde des de dalt del seu balcó. Agafeu aquesta caixa entre quatre homes ben forts, que anirem fins a l'ermita fent solemne processó. Agafeu plats i forquilles, que farem menjar per tots. No ens privarem de res, veurem el vi més bo i la festa ha de durar fins que demà ens sorprengui el sol. Alcalde, qui ens dirà lo que hem de fer? A qui li enviaríem cartes si traspassés el carter? Si la dinya a l'estanquera, a qui li comprarem tabac? Si fina la xarcutera, qui ens tallarà el pernil salat? I mentre que les escoles se'ns estan omplint de pols, al cementiri no hi ha llat per tots, cal que neixin sants, cal que creixin forts.
Tres ràdios. Jocna.
Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat, amb la bona companyia dels nostres companys que
per
ja...
Per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada cinc metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
El dia, amb Marta Grau.
El 22% de la plantilla actual...
De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.
Com ho fas per triar aquestes històries?
Però això és una bona pregunta personal.
Com s'entén el concepte de buit?
És una molt bona pregunta.
I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
És una bona pregunta, ara sí, l'han fet moltes vegades.
Quan necessita un pinzell per no pensar. Una bona paret seca que pot durar. Quantes jubiles de cossier?
Això és una gran pregunta.
Bona pregunta.
Això és una molt bona pregunta.
És una de les preguntes difícils de contestar.
Te sap greu contestar?
Ja et pregunto del millor, ara ja està.
Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre. Amb Araceli Bosch.
Demanar humors, les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
Brumels i bessons
a mon pare.
Envieu-me les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
646-93-45-01.
La vull dedicar a mon mare.
A la Cònia.
A el meu pare.
A la meva padrina.
Dadi cul desbonit.
No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
Ràdio Tradicional, sí senyor.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
A qui dediques aquesta cançó?
A tu, Xavi, a tu.
Ai.
Això, que t'estim molt.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en Catses Nova, allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se veia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
Són ja, i avui tenim una pregunta, perquè com que hem de parlar de l'edat medieval, de l'època medieval, doncs és una cosa molt antiga. I vos hem dit tres expressions, i n'hi ha una que és incorrecta per referir-nos a una cosa vea d'un temps antiga. Quines tres teníem, se l'estiu, recordam?
I doncs sí, són més vell que anar a peu, més vell que una caça de mistos, o més vell que espastar.
I la resposta correcta, que no... existeix, com ho hem inventat, bàsicament.
Sí.
Que, tot i que podria.
Són vees.
Sí.
Bé.
Et sacatge de vistes.
Tenen temps. Sí. Anys.
Podria, podria.
De fet, no sé si... Bé, encara se fan servir.
Sí, no molt.
No se tenen molta mà, tampoc. No.
Ja no...
No, no n'hi ha
tant... moltes cuines,
no,
ja.
No, n'hi ha tantes com abans.
No.
Arreu, no.
De caça... Podria ja referir-nos a una cosa antiga, més bé que una caça de mistos, però no.
No.
Tenim més bé que es pastar, que aquesta m'encanta. Òbviament, pastar
és
una cosa molt antiga.
I encara ho feim.
Perquè era la manera més primitiva d'alimentar-nos. Més bé que es pastar, o més bé que s'anar a peu. Perquè, òbviament, també anar a peu és una cosa que feim de fa... milions d'anys. I aquí ho tenim, avui. Més vell que es pastar, més vell que s'anar a peu, més vell... n'hi ha més, eh? Algunes escatològiques també, que ara no direm, però... n'hi ha.
Sí.
Ara t'ha vengut.
Ja sé per on vas. Sí.
Bé, idò, gràcies a tot per participar. Han endevinat els nostres oients, de fet, amb un 58% dels vots. Han encertat la resposta correcta. Però ara hem de conèixer el nostre convidat d'avui.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
I doncs, sí, moltes ganes de conèixer el nostre convidat d'avui perquè les faran jugar amb les paraules i amb el tema del programa d'avui, que són els regnats de Jaume I i de Jaume II i aquella època de la història medieval de la qual l'universitat aquest dia en fa un seminari. Però abans de parlar amb ells, s'hauran de sotmetre el nostre qüestionari electrònic.
He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
Sigueu benvinguts. Comencem.
Qui sou?
No m'heu dit el nom.
Noms i adreces.
Qui tenim aquí a l'estudi?
Jo som la Barca Salles.
I el telèfon?
Telèfon...
Antoni Mas.
Antoni Mas.
M'agrada aquest nom.
D'on ets?
Jo som de ciutat.
Ja de la vila, de Santa Margalida.
Molt bé. Ens dirà per qui treballa?
Treballem per la Universitat de les Illes Balears.
I en tant?
Per la universitat, també. Igualment.
Ostres, quina passada. La teva vida és genial.
Digui'm què necessita per fer la seva feina.
Temps i molt de papers antics. Com més antics, millor.
Toni?
Això mateix i, a més, llibres. Molt de llibres i articles.
Està molt bé, això. Que li paguen bé.
Jo no me queix. Sempre se pot millorar, però estic content.
Jo tampoc em queix.
Sóc el tinent Colombo, de la policia. Em pot parlar dels seus costums? Quins esports practica?
Bé, vaig anar al gimnàs un parell de vegades per setmana i poc més.
Ja n'hi ha. Toni?
Caminar i no es diu walking. Caminar amb bastons.
Quan fa que no li han tallat els cabells?
No, mira, vaig anar la setmana passada o fa cosa de 10 dies, així que fa relativament poc.
I en Toni?
Ahir de matí.
Quin és el seu primer record?
Uf, fa molt de temps d'això, però... Me'n record que quan érem petits me'l varen dur a fer una volta al voltant de l'escola. Això devia tenir pintura 3 anys. No? És un de record d'aquests. Qualque imatge tenc.
I tu, Toni?
Devia tenir 2 anys, quan no sé què vaig fer de malament i una de les monges em barrejava coses d'aquestes que queden gravades.
Ara és la seva última oportunitat de cooperar. Has dormit aquesta nit?
Sí, a més, molt bé, i m'he aixecat molt tard avui. Així que ha estat un bon vespre.
Idò, jo he dormit poc i m'he aixecat prefer.
Una actuació extraordinària. De vegades la sinceritat pot ser fatal.
Jo us crec. Però penseu que, en definitiva, la meva opinió no vol dir res.
Estic molt content que hagin vingut.
Són tan encantadors.
No sé quin dels dos em fa més ràbia.
Adéu, ens veiem d'aquí a 20 anys més.
Adéu, que vagi bé.
Fins demà! I això és tot el que heu de saber per ara. Us n'informarem quan ho creiem oportú. Tranquils, que anirà tot bé.
Ens hem fet respondre aquest qüestionari electrònic, una monada, i tenim aquí en Albert Casanyes. Albert, com estàs?
Com va?
Benvingut.
Moltes gràcies.
Medievalista de capçalera d'aquest programa. Nosaltres, quan tenim un dubte d'aquella època, recorrem o bé en Albert o bé en Antoni Mas, que és l'altra persona que tenim al telèfon. Toni, com estàs?
Molt bé. Benvingut, gràcies.
També. Entretinguts aquests dies, perquè hem muntat un seminari ben interessant i amb molt de continguts, amb moltes ponències, amb molt de convidats, i que acabarà aquest divendres, dia 24. Toni, mos ho vols contar tu, mem, un poc, que ho heu organitzat?
Home, el motiu per organitzar aquest seminari és perquè enguany l'aniversari tant de la defunció d'en Jaume I, que va ser el primer rei de Mallorca, com de l'inici del renat d'en Jaume II de Mallorca, que va marcar l'inici de la monarquia o de la corona de Mallorca. Uh-huh. És a dir, d'un període entre 1276 i 1343 en què hi va haver uns reis que com a principal títol i com a principal territori tenien el de rei de Mallorca i el regne de Mallorca.
Tot i que incloïa totes les Balears, Albert.
Sí, certament, és a dir, regne de Mallorca, pròpiament dit, doncs serien l'illa de Mallorca, Eivissa i Formentera, i també Menorca, que en una primera etapa està, podríem dir, infeudada, i després, a partir del 1287, doncs ja passa a formar part, pròpiament dit, del regne de Mallorca.
Per què és tan important aquest període com el d'Antoni?
Bueno, sobretot perquè és un moment en què Regne de Mallorca, o més ben dit, la Corona de Mallorca, doncs té un període d'una certa independència, per dir-ho així, perquè des de 1279, és a dir, 1276, se crea la Corona de Mallorca arran del testament de Jaume I i la coronació de Jaume II, però després, ja en 1279, ja hi ha un tractat de Perpinyà, en què Mallorca queda infeudada a la Corona d'Aragó, perquè, com sempre passa, les relacions entre els germans doncs no varen ser gaire bones.
Entrem en aquesta cosa de xafarderia. Toni, què passa? Mor el rei Jaume I i què passa aquí?
Bàsicament, allò que passa és que, primer de tot, s'ha de tenir en compte que els reis d'aquell temps, una cosa és la transcendència que tinguessin els seus actes, que siguin importants per tot allò que han deixat com a petjada actualment. I una altra cosa és que ells no eren estadistes amb un significat modern, sinó que eren reis que tenien una concepció patrimonial del seu domini, és a dir, actuaven i de fet era així com si això fos seu. I què va passar? Que en Jaume I, seguint la tradició de la seva família, va decidir xepar els seus béns, els seus territoris, entre els seus dos fills. I a mesura que anaven naixent més fills, aquesta de divisió canviava, i a mesura que anaven morint fills, aquesta divisió s'anava reduint. Fins al punt de que, finalment, en un darrer repartiment, el germà gran, en Pere, va heretar quasi tota Catalunya, València i Aragó, i el germà petit, en Jaume, el Rosselló i la Cerdanya, dos comtats de Catalunya, Montpeller, Homerladès i Carladès Occitani, i, òbviament, el regne de Mallorca. I què passava? Que en Pere, el germà gran, volia tots els territoris i sembla que en Jaume, el germà petit, no se n'oblidava que de tot d'una també li tocava reina de València, que finalment havia tocat en Jaume, i les relacions no eren gaire bones entre els dos germans, vaja, per així dir-ho.
Bé, sí, a vegades les herències passa això.
Però passa a ser millors famílies.
Ja, això, sí. A ser millors, tu ho has dit, de ser millors. I en aquest seminari que heu organitzat divendres passat i també aquest divendres, dia 24, reflexionau sobre què fer, quines aportacions fan els ponents, Albert.
Sí, hem volgut fer sobretot un seminari molt, molt variat, incloure moltes perspectives. De fet, la setmana passada van començar fent una mica una contextualització de la societat, com era la societat a Mallorca, doncs, aquell 1276.
Quant d'habitants hi havia? Ho sabeu més o menys?
És difícil de dir. A vegades, com que no tenim fonts fiscals per poder-ho calcular, i a més, encara és un moment de que la colonització va ser bastant lenta, se calcula que un període de desenes de milers de persones, és a dir, no arribava a venir a 100.000, això seguríssim. En pintura 50.000, si som una miqueta optimistes. Doncs precisament després varen començar també a xerrar sobre tota aquesta qüestió dels testaments, de com Jaume I havien... El seu primer testament és de l'any 1232, que ho deixa tot en el seu primer fill.
En Pere?
No.
No?
A un Alfons, que després va acabar morint també, i ja no va rebre res. Però sí que després, al llarg de la seva vida, va tenir un regnat molt llarg, però entre 1232, que fas primer, i que se mor, que és 1276, doncs hi ha fins a 3 o 4 testaments.
Sí, però anava a dir, fa un testament prest, un primer testament sí, aviat.
És que és el moment que se'n va cap a València, que inicia la conquesta de València.
I passava pena l'home.
Ja ha passat la conquesta de Mallorca, ja vi que s'han mort en Montcades, que s'han mort gent important, i diu...
I aquí va de Sant Qui Fetge.
Sí, exacte, i Ventura ja va començar a dir més val deixar les coses una miqueta arreglades.
Sí. Per si un cas. I doncs això és com ara, Toni? No hi ha tanta diferència de fa 750 anys.
No. Perquè en realitat, ja el que vos he dit, actuaven com si les reines fossin propietats seves, com si fossin a la pràctica, perquè ens entenguem, finques d'una herència.
Clar.
I actuaven d'aquesta manera i, com a totes, a totes les famílies, hi havia pressions, hi havia gent que no estava d'acord, etc. I això se reflecteix en l'actuació d'en Jaume I i dels dos fills legítims que els sobreviven, perquè d'il·legítims en va tenir una autèntica tracalada que però ara no és el moment de parlar-ne. Podríem parlar, però en una altra ocasió.
Jaume II, dins historiografia mallorquina el tenim per un bon rei, com un rei prudent, no? És una mica, doncs, que comença a posar una mica d'ordre en el regne de Mallorca, qui consolida les institucions, no? Tot i que l'inici del seu regnat va ser bastant complicat, perquè ell realment comença a regnar en 1276, però realment no pot arrencar les seves mesures fins pràcticament l'any 1300. És a dir, està d'haver 25 anys.
I per què?
Per problemes amb el germà. Comença primer que l'ha d'infeudar. Després resulta que el germà també se'n va anar a fer campanyes per Sicília. Si entrem a la campanya siciliana, sí que no acabam. És una qüestió que va fer enfadar el papa el va excomunicar, va donar la corona d'Aragó en el fill del rei de França, que va organitzar una croada contra Pere el Gran. Jaume II dona suport en el rei de França contra el seu germà, ho aposta tot en el que pensa que serà el cavall guanyador, la cosa no li surt bé, i al final és quan Alfons el Liberal, que és fill de Pere el Gran, doncs vendrà i conquerirà Mallorca. Que és quan té lloc el famós episodi, per exemple, d'en Cabrilla en Bassa, del castell de l'Aro. I després, doncs, Jaume II no podrà governar, no recuperarà Mallorca fins que s'afirmi un tractat internacional en què hi participa França, el papat, Sicília, la corona d'Aragó, tothom, el 1295, el Tractat de Nanyi, que aleshores se retorna a Mallorca a Jaume II, i és quan Jaume II pot començar a aplicar ja les seves mesures, que és, per exemple, quan comença a dur a terme una política de construccions suntuàries, la reforma de l'Almudaina, l'impuls de les seus, el castell de Bellver, quan du a terme també les ordinacions, la fundació de diferents pobles, els quals doncs, també reforma Montuïri.
Sí, a mira...
I també quan du a terme doncs, una política monetària, i etc.
Per tant, va ser un rei assenyat.
Sí. La historiografia el té per un rei...
Que li va costar, però quan...
Que no va defallir, per altra banda.
I quan va poder actuar, que varen ser realment 10 anys, perquè ell mor el 1311, doncs aquests 10 anys varen ser 10 anys fructífers i una petita edat d'or, doncs també per a Mallorca.
Toni, creus que hi ha com un nou interès per l'edat medieval, per l'època medieval, per part dels ciutadans? O només una percepció nostra?
Mira, jo penso que hi ha interès per dos motius. Primer de tot, perquè de cada vegada se té més clar que s'inici de la nostra societat, de la societat mallorquina actual i de bàsicament de tota la península ibèrica i d'Europa en general, la edat mitjana, quan hi ha els fonaments reals de l'actual Europa, que se manifesten i perduren fins a l'actualitat. I també, a part d'això, que això ajuda molt les escoles, els professors d'institut i en general tots els historiadors que hi fan feina, no podem deixar de banda que hi ha tot un component, podríem dir, extraacadèmic o fins i tot extrahistòric, que ve motivat per totes aquestes sèries, pel·lícules, etc., d'ambientació, entre cometes, medieval, com Joc de Trons, El Senyor dels Anells, etc. I això, tot i que pugui aparèixer en principi que no ha de ser bo, allò que fa és que la gent se demani si aquestes societats que s'assemblen a les que ells han vist en aquestes sèries també varen existir al seu redol i descobreixen que varen passar coses molt importants i també de moltes de perspectives dignes i susceptibles d'aparèixer a qualsevol de queixes sèries, per exemple. Això, tot això que han dit de les relacions entre els dos germans o que hi tractats ho demostren.
I tant. Ara, si tinguéssim molt de pressupost, podríem fer una gran producció audiovisual i contar tot això, perquè seria fantàstic.
Sí, sí, no? Però sempre anem a cercar fora casa, però...
Però, clar, aquesta història seria magnífica, però ara que us uni... quan recrees aquestes èpoques necessites molt de pressupost per fer-ho bé, perquè, clar, són produccions molt costoses, no?
Sí, no.
Però, mira, Toni, mos has donat una bona idea, eh? Recollim el fil. Doncs avui, parlant d'aquest tema, sobretot per aquest seminari d'estudis medievals que s'ha organitzat i que divendres convidarà Antoni Furió de la Universitat de València per parlar de Jaume I, una corona i quatre reines, també Marta Fernández, també de la Universitat de València, que parlarà del llegat de Jaume I, na Maribel Ripoll de la UIB, que parlarà del català de Mallorca, Ramon Llull i les cases reals catalanes, Antoni Ignasi Lomà també xerrà de la successió de Jaume I al tron de la corona de Mallorca a la historiografia. Per tant, molt interessant. És obert a tothom?
Sí, sí.
Sí?
Basta que venguin a Son Lledó a les 9:30 i seran molt benvinguts.
Una darrere l'altra. I els alumnes passen gust?
Sí.
Sí,
sí, sí. És a dir... alguns venen més ganes que altres... però en general sol agradar.
Però allà hi són, eh?
Sí, és a dir, sí. El manco, el feedback que m'han donat aquesta setmana està positiu.
Va. Es va de digerir o té substanciós? Se fa feixuc?
O no, és a dir...
No, jo penso que a ells els agrada. Penseu també que és la manera o el moment que tenen de veure gent que són autèntics especialistes sobre les matèries de què se tracta i no veure'ls en un vídeo de YouTube o no veure'ls per escrit i, en definitiva, fins i tot i si tenen ganes d'interactuar amb ells. I tot això és molt positiu i crec que els hi encen... ser ganes de continuar, d'iniciar ser el món de la investigació, sí. Que això és molt important.
Clar. Perfecte. Doncs avui parlant del regnat de Jaume I i de Jaume II, i per cert, IBT Ràdio ben aviat estrenarà un podcast sobre Jaume IV, és a dir, que sí que se fan passes, eh? En aquest sentit, que sí que se fa producció molt interessant. Exacte, estarem pendent d'aquest podcast. Ara fem una petita pausa i jugam. Avui amb l'Albert i amb en Toni.
Tres radios dial. Atención, amantes del mar. Llega el primer mercado de barco de ocasión Metropol en Santa Ponsa. Desde el 1 de marzo hasta el 30 de abril, encuentra la embarcación perfecta, revisada y en excelente estado. Ven a visitarnos en la calle Islas Baleares, número 33, Son Buguedellas, Santa Ponsa. Mercado de barco de ocasión Metropol. ¡Te esperamos! Pensar i contestar, tot és començar.
Molt bé, ara jugarem una miqueta. Avui tenim a dos experts medievalistes, professors de la Universitat de les Illes Balears, Albert Cassanyes i també en Toni Mas. I ara vos jugarem amb les paraules i començarem per l'Albert.
Vinga, sí, Albert, posant carrec en marxa,
que
tens 30 segons per, clar, volen recrear aquell imaginari, aquella època. per enumerar paraules relacionades al que deien al cap en Jaume I.
Paraules en Jaume I.
Jaume I t'ha tocat.
Sí.
Temps. Va.
Valentia. Guapo. Perquè era molt guapo.
També.
Conqueridor, evidentment. Fundador. Podríem dir... pensar... institucions, poder... dificultats, també, perquè no va tenir un regne fàcil. I després també s'han de xerrar... Noms propis poden dir.
Sí.
La Mallorca, Penta. València...
Clar que sí.
Molt bé.
M'has fet un perfil bo de Jaume I. Amem en Toni, que li tocarà, Toni.
Toni, vinga, paraules relacionades amb Jaume II.
Jaume II. Au-hi-do. Tens, Toni.
Sistema monetari mallorquí, 1300... Primera consolidació de la fiscalitat, 1300, ordinació de 1300, creació de la pobla de Montuïri, creació de la pobla d'Ullalfàs, creació de la pobla de Petra, creació de la pobla de Campos, que hem de dir, que compra de territoris... d'en Gastó de Beant, etc.
Molt bé.
Fantàstic. Tenim una altra prova avui, i és aquesta.
Guanya qui la sap més llarga.
Ara vas faran dues preguntes per amb relacionades amb Jaume I i Jaume II. Jo crec que ho saben tot, però bé, jugarem una miqueta. I Albert, començant per tu, pregunta cosificant a Jaume I. Ja l'han cosificat un poc perquè t'ho has dit que era guapo. Es diu que Jaume I, a part de ser guapo, era un home de complexió física imponent per la seva època. I la pregunta és, saps quina era la seva característica física més comentada?
Tenim dues opcions. Era extremadament baix però molt àgil en el combat, o era un gegant de prop de 2 metres d'alçada molt més alt que la mitjana.
Mm-hmm. Era un gegant. Sí, de fet, per mi, se diu que era un pam més alt que els altres.
Uau. Sí, un diuen pam. Que hi ha qualque anàlisi que podia haver fet un 90 aproximadament el rei Jaume I. Clar, imagineu-vos, aquell home devia ser...
Havia de ser rei.
Sí.
Havia de ser el rei.
Sí, no hi havia nascut predestinat.
Pel segle XIII, un 90 era un gegant.
Sí. El problema que tenim de Jaume I és que tampoc no el podem estudiar gairebé, perquè el van enterrar en el monestir de Poblet i Poblet doncs, després també va ser saquejat després de les desamortitzacions. Clar, i per tant, sí que es van recollir els ossos, però alguns se van mesclar. Mm. De fet, hi ha qui diu que dins la tomba de Jaume I hi ha dos caps.
Hi ha dos caps.
I suposant que Jaume I era més alt que la resta, però dos caps no en devia tenir.
No, això segur.
Mm-hmm. Per tant, hi ha un que s'obre.
Mm-hmm. Però bé, la representació que tenim de Jaume I, és veritat que és un home esvelt.
Sí, no. I les fonts també, quan el descriuen, sempre diuen que és una persona molt alta i que...
Curiós. Bé, segona pregunta, deixarem la cosificació. Hi ha moltes llegendes referides a Jaume I i a la seva arribada a Mallorca. De fet, hi ha una llegenda relacionada amb els ocells. Perquè sembla que el rei Jaume I va decidir protegir una oreneta o un ratpenat, segons la versió, durant el setge a Mallorca. I la pregunta és, per què va decidir Jaume I protegir aquest ocellet?
Era perquè l'animal havia fet el niu a la seva tenda i ho va considerar un senyal de bona sort, o perquè aquest animaló el va despertar amb el seu cant abans d'un atac sorpresa dels enemics.
Hi ha les dues opcions. La veritat és que he sentit les dues tant una com l'altra.
I no, totes dues són bones.
Si és un ocell, pot ser la segona opció. Si és una ratapinyada, la ratapinyada crec que no canten.
Ah, clar.
Per tant, no podria despertar Jaume.
No, exacte.
Jaume primer.
Correctíssim. Toni, tu què trobes d'aquesta pregunta? Ho havies sentit a dir, això?
No. Jo que com a llegenda viva... Els pobles en tenim moltes d'altres, referides a en Jaume I, però ara que això...
Aquesta
no.
Justament no. I el ratpenat de Palma té res a veure en Jaume I?
Sí, a veure, el ratpenat, doncs, com bé s'ha dit, se va convertir una miqueta en un dels elements que protegien la família reial. També hi ha molta versió sobre el ratpenat, si és un ratpenat, si realment era un drac alat que després se va anar reconvertint en...
Això és per la sèrie de Netflix. Bé, Netflix no.
No. Clar, de fet, els símbols també han anat canviant molt al llarg de... dels anys, no? I també s'han anat adaptant una mica en els diferents elements.
Molt bé. Molt bé, Toni, les preguntes per tu, Mem, peguem un vot a Perpinyà, si mai heu anat a Perpinyà, sabreu que allà hi ha el Palau dels Reis de Mallorca, un palau espectacular, i com tot té la seva explicació, és que aquest castell va ser efectivament la residència del rei de Mallorca, ja que Perpinyà va ser la capital de la reina de Mallorca al continent. El 1262, Jaume I llega el seu segon fill, Jaume, el realisme de Mallorca, el real de Mallorca, ara ho contàvem, i la pregunta, ja anem a la pregunta, per això ja ho hem explicat, les coses se varen torçar. Saps com va aconseguir Jaume II escapar del seu germà Pere el Gran durant aquest... perquè aquest el tenia retingut al castell de Perpinyà? El tenia allà...
Per una claveguera.
Sí.
Molt bé.
És a dir, que la rivalitat va arribar a ser tan grossa que fins i tot el va retenir en el castell.
Sí, no, és a dir, la relació no varen ser gent bones, i amb el germà i amb el nebot.
Baixo.
Però va tenir bo de fer, fugir per una claveguera.
Sabeu que no.
I les males relacions varen durar generacions. Vull dir, és una cosa que arriba fins a 1343.
Mm. Darrera pregunta. Jaume I, el conqueridor, també era molt conegut per practicar la falconeria. Diuen que, de fet, era molt bo. I també la seva dona, Violant d'Hongria, eren molt bons falconers. Saps on anaven a practicar, Toni, la falconeria?
A la Devesa de Bellver, Sant Llorenç d'Escardassà, a la possessió d'Eufàbia, Bunyola.
Jaume I no practica, que jo sàpiga, no va practicar mai la falconeria era el regne de Mallorca. Això, si un cas, seria en Jaume II, que tenia diverses deveses.
Ai, d'això. Doncs, David, perdoneu, Jaume II.
Us ha faltat
un 1.
Un pal.
Que vagi Jaume molt II. Bé aquest seminari. No mos queda més temps, me sap greu. Albert, Toni, moltes gràcies.
Doncs a vosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins aviat, gràcies.